El Nadal s'acosta i l'artesana està preparada pel Nadal del 2004. Explicarem una miqueta què es farà durant aquest mes de desembre. El dissabte 25, Lluís Capdevila farà un concert de piano a les 7 de la tarda. El diumenge 26, a les 7 de la tarda també, l'Esclat Gospel Singer de Gospel Machen, m'espero que es llegeixi així, farà també un recital. I el dissabte, dia 1, primer d'any, el concert d'any serà per l'Orquestra Filarmònica de Sant Cugat. Aquests tres espectacles seran a l'Artesana. I després ja, el dijous dia 6, els joves de la parròquia ens faran els pastorets. Dels tres concerts, el proper dissabte, sortejarem un abono per tots tres concerts. Les entrades, qui vulgui comprar entrades, pot anar a l'Ajuntament el dilluns, dimecres i divendres de 7 a 8 de la tarda. I si no, esperem que quedin poquetes entrades a la taquilla i les podrem anar a buscar mitja hora abans de l'actuació. Fins aquí la informació de l'Artesana, del nostre Teatre Municipal.
Que hi ha programa.
Tot seguit, com sempre, començarem l'hora del vermut amb el nostre company Jaume Borràs, que diu que avui ve molt animat però que no està massa fi.
Bona tarda, amics de Falset i de la comarca i de comarques veïnes que ens escolteu. Perdoneu el lleuger retard, perquè l'informatiu mana. Com que està gravat i nosaltres entrem en directe, ens toca doncs, fer cua. Avui estem sota mínims. No sé si és aquest temps d'olives, perquè els nostres col·laboradors habituals havien d'anar a l'oliva. No sé si n'hauran fet gaires amb aquest clima, no, Rosa?
No fa gaire fred. Jo
com estàs, Rosa?
Bé.
He vist que tens un anglès doncs, d'Open English, eh? Anglès d'Open English.
Open English.
Va anar bé l'obra de teatre?
Molt bé, Salou.
Això bé, avui som Tres i l'astròleg, per dir-ho així, o Tres i l'Albert, que, sí. L'Albert Cots, que ens dirigeix el programa des del servei tècnic. Tenim un convidat especial, el doctor Miguel Pablo Jimeno, que fa anys ens va acompanyar en una tertúlia a la tarda i avui li venia de gust venir i dic, Miguel, vine, perquè si no, no estarem ni de guàrdia. Hola, Miguel.
Hola, Jaume, hola, Rosa.
Hola.
Hola también a los oyentes. Yo encantado, ya sabes, a mí me gusta... escuchar y hablar y comentar y estoy encantado.
Pues hoy te tocará hablar bastante, ¿eh, Miguel?
No, hablar vosotros más que si los...
Pels amics que ens escolteu del poble i de comarca del Priorat i comarques veïnes, el doctor Miguel fa anys que treballa a Mora. Ell és manyo pels quatre costats, de la comarca de Calatayud i ja fa anys que està aquí a Mora. Té les nenes que parlen perfectament el català, vull dir, exemple viu d'integració, eh?
No puc cantar avui allò.
Què no pots cantar?
Perquè se m'enfadarà el Miguel. Si vas a calar...
No, no, que va.
Pensa, Miguel, que la Rosa és dona de teatre i potser et faria aquí una representació.
No, 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 que està molt bé. No,
quants anys fa, Miguel, que estàs a Catalunya?
Pues el 4 d'octubre va fer 11 anys ja. Sí?
I sempre has treballat a l'Hospital de Mora, no?
Sempre, sempre, sí.
Que pasa que ell havia fet els estudis a Saragossa, si no m'equivoco, no?
Sí, en la universitat i posteriorment en el clínic o l'especialitat, sí.
Segurament has tingut algun pacient de Falset, m'imagino.
Ah, molts. Sí, sí, tengo buenos amigos en Falset.
Bé, espero que tots hagin quedat contents dels teus serveis, perquè si no haurem de marxar per la porta del darrere i aquí no en tenim de porta
pues,
del darrere.
Como todo en la vida, imagino que habrá de todo, Jaume.
Como todo en botica, que és.
Clar.
Bé, Miguel, anirem a presentar una mica les notícies de la setmana i en acabat hi ha una sèrie de coses que m'agradaria preguntar-te a tu. Rosa, comença tu. Les dames primero.
Les dames primero. Bé, jo en tinc unes quantes, però n'hi havia bastantes aquesta setmana, però no dir moltes.
Bueno, primer el
pont,
ponts,
el pont que va fer mal temps. I això pels pobres excursionistes i per la gent que van sortir de casa... No, va ser una mica complicat.
I encara pels que havien d'anar a l'oliva d'aquí?
Sí, i en canvi el retorn es veu que va ser bastant pausat.
Esgraonat.
La gent anava bastant tranquil·la, perdó. M'ha sorprès aquesta setmana i m'ha posat trista i em dol les estadístiques d'educació. Crec que les estan
l'informe
remenant.
PISA?
Sí, crec que les estan remenant massa. Crec que s'està fent un abús de tot això de l'esforç i potser no s'està posant el dit a la nafra. Que és el que potser convindria fer. Després, hi ha
doncs tot... voler dir més inversió.
més inversió...
I és dels països que s'inverteix menys.
I alguna altra cosa que s'hi podria afegir bastant. Després, males notícies també aquesta setmana, eh? Entre Lleida, aquest assassí que es veu que ha vingut sense papers i amb papers i tot aquest enredo.
Aquest de l'Equador que li havien netejat l'expedient, es veu. Amb un Don Limpio.
Sí.
Funcionari corrupte, Don Limpio, expedient net.
Va arribar amb l'expedient net. Sí. El del pàrquing de Barcelona del Puiget, també un altre. A Sevilla, també l'accident aquell que van quedar... Ah, no, que va matar la senyora, també, vull dir... Llavors obries el Telenotícies, obres el Telenotícies i comença sempre, com a mínim, amb tres notícies d'aquest caire.
De sang i fetge.
Sí, i dius, bueno, on som? Els accidents de trànsit, déu-n'hi-do, també, I després, pues, els últims numerets del Parlament, del Congrés i el Senat, que sembla que juguin a fer amagar, i ara em barallo, i ara m'aixeco i marxo, i ara arribo, i ara no ho voto, i ara...
Te refereixes a la trifulca del PP...
Tot això de
tres dies. De la reforma... Què és, Miguel, exactament? Un nou procediment pel Consell General del Poder Judicial, no?, per adjudicar...
Sí, sí, efectivament. A mi, bueno, jo estoy de puente, afortunadamente, y me...
Vas quedar desconnectat.
He quedado desconectado, afortunadamente. Se necesita de vez en cuando una limpieza, sí, ¿verdad?, política. Sí, al venir quizá la noticia que más peso ha tenido quizá haya sido esta de los jueces, ¿no? Era claro una mayoría conservadora y se suponía que el nuevo gobierno iba a hacer sus movimientos para intentar equilibrar, ¿no? Todo esto envuelto por el espectáculo que han dado unos y otros, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la conclusión a mí me parece positiva. Es decir, hasta ahora teníamos 10 jueces pertenecientes a la mayoría conservadora, que ellos elegían y no elegían, y elegían, pues, lógicamente, a los de su cuerda. Y ahora se ha conseguido que no sean 10, que sean 13, y entonces ya no son todos de la mayoría conservadora. Es decir, yo pienso que, independientemente de las formas, que han sido un poco vergonzosas, por las dos partes quizá un poco, ¿no?, lo que se ha conseguido es bueno.
Sí.
Lo que se ha conseguido, al menos, es que se... No sé si completamente, pero al menos que se equipare un poquito, ¿no? Hay una cosa que a mí me... En el fondo de la noticia, que a mí me causa un poco de preocupación, ¿no? Y es la politización de los jueces. Siempre habíamos estado hablando de la independencia de los poderes, ¿no? El famoso poder judicial independiente. Y te das cuenta de que hay una politización terrible, ¿no? Esto es lo que quizá a mí más me ha dejado de pozo.
Y lo que pasa es que también desorientan, porque... Segons el Telenotícies, sortien i deien que era antidemocràtic, que era una cosa que no sé què, que era una cosa que no sé quantos, i després escoltaves, per exemple, el vespre, el 33,
sí,
el nit i el dia, que va sortir un jefazo d'aquests dels jutges de Barcelona,
un magistrat,
i aquell deia una miqueta el mateix que està dient el Miguel, no? Llavors deies, bueno, però així què quedem, no? Vull dir, emboliquen la troca que trobo que no caldria, eh?
És que, clar, la justícia teòricament és independent, però en realitat s'ha de convertir, Miguel, en un poder fàctic.
I, bajo el punto de vista, peligroso. Si alguien que tiene un poder de juzgar está sometido a unas influencias políticas, a un control político, en cierta manera, a mí me parece terrible. Entonces, bueno... Y quizá un reflejo de esto podría ser, enlazando un poco con otra noticia, con la de nuestro querido... Berlusconi, ¿no?
¿Ah, sí?
Un poco, ¿a dónde puede llevar una situación?
Me has quitado, de la gente, ¿qué te eres?
Sí. Sí, no, pues quizá por enlazar un poco, ¿no? Que exista un dominio de estos poderes tan...
Si em permeteu, faig un petit resum de la notícia del Berlusconi. Jo el definia com una anguila, que s'ha escapat, com sempre, pels pèls. Sembla ser que el van acusar d'un delicte de suborn. El delicte ha existit, però es veu que ha prescrit el delicte. I, curiosament, de subornar jutges. Un delicte ja de l'any 85, Ell havia subornat per mitjà d'un amic seu a dos jutges de noms italians, clar, Esquilantes, deia un, i Federico Verde, perquè impedissin la venda d'una empresa pública alimentària a una empresa privada de competència. Es veu que s'havia gastat la petita quantitat de $430,000.
Quasi res.
Impressionant.
Impressionant, eh? Impressionant, sí. I aquest senyor se queda tan tranquil.
Però fíjate les maniobres que puede llegar a realizar este senyor, ¿no? O sea, llega un momento que esto está en juicio y tal, y él mismo saca una ley que dice que inmunidad diplomática. Afortunadamente, esto se puede
derogar.
Pero claro, él va... su abogado se la carga, pero él, por la inmunidad democrática, sale libre. Pero llega un momento que prescribe el delito.
Sí, sí. Jo me lo guiso, yo me lo como, palomo.
Sí, no.
Nosaltres hem de continuar guisant les notícies perquè, com que tenim ganes de clavar i queixalada, doncs ens hem encallat una mica. Digues, Rosa, tenies alguna cosa més?
Bueno, a nivell del Consell de Ministres aquest últim, que la senyora Teresa es diu, no?
Sí.
Allò de la declaració dels béns de...
Teresa Fernández de la Vega.
Sí, la declaració de béns, que no es podran acceptar regals, que hi haurà d'haver una transparència...
T'ha agradat això?
Home, pues sí, Déu-n'hi-do.
El talante, no, això és el talante.
Això és el talante.
La mujer del César tiene,
home,
que parecer honrada.
Pot estar bé això.
Sí.
Ara una cosa és que si es fa o no es fa, això serà una segona part.
És com allò de la telebrossa, que pot estar bé, que després en parlarem.
Igual que la telebasura, doncs també pot estar bé, però...
A veure, Miguel.
Hay aspectos de la noticia que a mí me parecen muy, muy buenos, ¿no? A mí hay una de las cosas que más me gustan es que un alto cargo tiene que esperar 2 años, una vez que ha acabado su mandato, a participar en alguna empresa relacionada con su cargo, tiene que esperar un mínimo de 2 años, ¿no? A mí esto me parece muy positivo. Hombre... El talante famoso. No llamar ilustrísimo ministro, llamarle señor ministro, yo pienso que es el mismo respeto, señor ministro.
Y
un poquito nos acerca a estos personajes, que al fin de cuentas son de carne y hueso, ¿no?
Así desaparece el ilustrísimo.
Sí, sí. Y el excelentísimo.
Y al alcalde ya no se le dirá excelentísimo. No se le dirá excelentísimo.
No sé si afecta al ayuntamiento esto, Jaume.
Es decir, que será más importante el alcalde de Falset que el ministro.
No, porque si lo treuen, yo me imagino que si lo treuen de los ministros también se traurá de los ayuntamientos. Jo m'ha passat de moda això d'il·lustríssimo senyor i excelentíssimo senyor.
T'ha veig molt progre, eh, Rosa, em fas com ho pugui tot, eh?
I tant. Al final els hi direm, tio, tia...
Home.
Això em semblaria una falta de respecte.
Sí.
És broma. Ara, l'il·lustríssimo i l'excelentíssimo pues, també es pot
passar. Jo crec que una mica de boato està bé.
Però si tu dius un
senyor... I ornato.
Si tu dius un senyor i una senyora ben dit, vull dir...
Oye, yo no se le puede llamar a cualquiera señor ministro.
Exacte.
Señor sí, pero señor ministro...
Ministro del señor, bé.
Una altra cosa, això.
Mireu, jo portava unes quantes, eh?
Digues, digues.
La primera, Bono fa de les seves, Solo cabe lo que cabe en la Constitución. Déu-n'hi-do, Tiene un verbo florido, Per acabar-ho de dubar, això ho va dir en un lloc mític, el Alcázar de Toledo. Que pels grans, té un...
On s'havia de dir?
Rancio Bolengo, Sabeu l'Alcázar, sin novedad en el Alcázar. Els grans saben de què va això de l'Alcázar de Toledo. Després, una altra notícia totalment diferent. La UNESCO ha decidit crear un organisme per mediar els conflictes sobre l'aigua, les famoses guerres de l'aigua. Aquest organisme el formarien ONG sobre el tema, també moviments d'experts, també entitats governamentals internacionals, i només actuaria quan les dues parts ho demanessin. Jo havia pensat en tot aquest problema que vam tenir aquí del Pla Hidrològic Nacional, i ho enllaço perquè tenim el Miguel, que ve de Tierres Aragoneses, de la Cuenca del Jalón, Giloca, no?
Bueno, sí, doncs, de l'Ebro.
Que me podries fer 5 cèntims pel que tu coneixes, què es respirava a l'Aragó quan hi havia això del Pla Hidrològic Nacional? Que tu vas arribar, diguéssim, a oler.
A mi... Es un viejo problema que, bueno, resurgió de nuevo. Yo recuerdo, si vosotros os acordaréis, de cuando cantaban La Bullonera, La Bordeta. Esto, os estoy hablando de, no sé, igual 30 años. Y entonces se cantaba ya el agua. El agua del Ebro. Es un tema de una antigua... Bueno,
reivindicación
absoluta, ¿no? ¿Qué ocurre con el agua? Es que los aragoneses, fundamentalmente, yo pienso que había un sentimiento de indignación, ¿no? Sale un día el señor Aznar, el presidente antiguo, presidente pasado, y dice que...
¿Excelentísimo bueno, o solo señor Aznar?
Señor, con todos mis respetos, claro.
No Pepe Mari.
¿Eh?
¿Pepe Mari para los amigos?
No, está bien, señor Aznar.
Suena muy frío, señor Aznar.
Señor Aznar, bueno, es que tampoco...
Porque tampoco es amigo, ¿no?
Tampoco lo conozco para que sea amigo, no sé.
¿No lo has invitado a cenar nunca?
Perdona que te estaba cortando. Sigue tu discurso.
No, y dice que ¿por qué los aragoneses protestan si el trasvase se hace aguas abajo? Y es una demagogia. tan... Mira, en Aragón...
A ver, repite porque el argumento...
Sí, creo, salió claramente y dijo, mire usted, no entiendo por qué...
Sí, uy, me lo conozco y este son sonetes, sí.
protestan los aragoneses y resulta que la toma de aguas, por así decirlo, se hace ya en Cataluña, si por vosotros ya ha pasado el agua, ¿no? Es demagogia tan barata. O sea, en Aragón existen unos planes de regadío. En Aragón ha tenido que emigrar nuestra gente, porque a 30 kilómetros del cauce del Ebro no se puede regar. Existen unos planes de regadío que ya se remontan al siglo XIX, que no se ha cumplido ninguno. Que pase el agua y la vemos pasar. Y nos dicen que no somos solidarios. Bueno, no me quiero encender más con el tema.
Pero ha quedado claro tú. No conocía el argumento del señor expresidente.
Sí.
Por cierto, ya que hemos hablado de este personaje, pues que ha marcado la historia de España, tú como médico, ¿cómo puedes resistir 11 horas hablando el otro día? ¿Se tomó algo o simplemente es... Es austeridad castellana. Empecinamiento.
Si estás 11 horas hablando y tienes que hablar de muchos temas, tienes que mezclar cosas y tal, pues es posible que no aguantes. Pero si estás 11 horas hablando de lo mismo, con los mismos argumentos de siempre,
solo se levantó para orinar un par de veces, me parece. Que eso, digamos, una resistencia...
Eso es un hombre.
Esto es un hombre.
Sí, tota l'estona va estar dient el mateix, pues no necessita...
No hace falta, claro, es automático.
No feia, exacte.
Podíamos haber
puesto... No feia treballar el cap.
Podías haber puesto un casset.
Sí.
Mira, relacionando con el tema, no del presidente Aznar, sino del tema del agua, este fin de semana se está celebrando en Tortosa el cuarto congreso ibérico sobre el agua. Han asistido 600 participantes.
Qué bien, ¿no?
Hay el famoso profesor aragonés, Pedro Arrojo.
Sí, sí.
Y creo que se hacen consideraciones muy interesantes. Que el agua es un bé escàs, que...
És que se'n llança molta d'aigua, eh?
Han dit, Miguel, que amb els regadius tradicionals se pot desaprofitar el 60% de l'aigua, que és molt, i m'he quedat impressionat en aquest moment, el 60%, eh? I que en la xarxa pública d'aigua es pot arribar a perdre el 40%.
Sí.
És, no sé, penso que és un repte.
Són datos que hablan por sí mismos. És a dir, hoy por hoy...
Se llança molt.
Los regadíos, ¿cómo se llaman?
Amanta.
Por inmersión, sí. No sé cómo
Amanta,
se llama.
Amanta,
¿no? Eso ya no tiene sentido, ¿no?
I tu que has estat, perquè podem dir, no fem publicitat, aprofitat el pont per estar a Benidorm, eh? Terra mítica, també?
Llovia, no he llegado a ir.
Vas veure una mica l'aigua perquè havia d'anar destinada cap allà baix?
No me hables de Benidorm.
Llovia.
Porque es de tres días y ha estado lloviendo los tres, digo, bueno.
Així que el dia tenien aigua, vaja. Sí.
Bueno, es impresionante, yo quiero decir que es precioso Benidorm. Quizá he visto ahora, yo me he imaginado esto en agosto. Y de impresionante puede pasar a escalofriante. ¿Dónde se puede meter tanta gente? Costa es de una...
Y tanta gente gasta agua también.
Muchísima agua. Muchísima agua. Y esa sobreexplotación de la costa es... No. Me ha impresionado realmente. Ya lo conocía un poquito más...
¿Has visto la necesidad de ser solidaris cap a aquesta zona que no tienen agua?
Sí, totalmente.
Vamos a ver, sí.
Pero eso va a ploure.
Sí, yo,
mira, por
llegó
ejemplo,
un aragonés y trajo la lluvia.
Sí, cuando quieran agua no tienen más que llamarnos a mi mujer y a mí, que es donde vamos.
Donde
vamos llueve, sí. Yo te iba a decir que nos hablan de la poca solidaridad de los aragoneses, ¿no? Bueno, nosotros queremos el agua para que no se nos vaya la gente del territorio. Intercambiamos 50 kilómetros de costa por un poquito de agua.
Está bien, aquest canvi de comú.
Sí, clar.
Potser ho estudiaran, eh? Zaplana i company.
Molt bé.
Mira, aquí portava una notícia, Miguel, que aquest és curiosa. És gairebé, diguéssim, d'antropològica. El ruc català arriba a Barcelona. Cuidado, no té res a veure amb els que fan... Amb els que tornen a casa, eh? I fan cua, eh? No. En realitat, és el ruc en el sentit estricte de la paraula. Es veu que és un exemplar d'una espècie pràcticament en vies d'extinció que l'estan recuperant, que es diu guarà. El nom m'ha cridat molt l'atenció. Guarà. I el seu nom és Habanera.
Habanera.
I ha fet un viatge des d'Ulldecona fins a Montserrat. I es veu que un dia d'aquests passava pel Cap i Casal, eh? Per tant, no té res a veure amb els que tornen a casa després del pont, eh?
No, va passar per Tarragona, també, per Reus, i anar fent ell.
No sé si és el mateix ruc que va enganxat als cotxes al darrere.
No, no, penso que no.
No, és un altre ruc,
aquell. Un altre ruc, aquell.
Albert, no diu que és un altre ruc.
Sí, és un altre ruc. Oi, el que fa gràcia és que l'acompanya el seu pare, que diu que té 74 anys. Que
el pare del ruc?
No, el pare del que porta el ruc. El pare del que porta el ruc, que diu que va com amb una rulot, sí. I llavors és el que fa el sopar i fa el menjar, anant seguint amb ell, amb el trasto aquest.
Sí, sí, més de 300 quilòmetres.
Sí, 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 sí.
És un ruc, doncs, ben acompanyat.
I ben alimentat.
A mí me hecho... Estoy quedando así un poco... De repente he empezado a ver muchos burros puestos en los coches y todo esto, ¿no?
Sí, però es veu sí. Que no és este burro, eh?
No és este.
És un burro de carne i hueso.
Ah, aquest és de veritat, però el que diu ell otro... és de veritat.
Sí.
Que n'hi ha molts ja. Però sí, està fent molta, com a mucha conya.
Hombre,
això del burro.
Yo no quiero hablar mucho, pero se da, eh?
Pots parlar amb tota llibertat.
Se da, clar que es dona.
No, simplemente yo no soy partidario ni de burros, ni de toritos, ni de banderitas, ni de cosas estas, ¿no?
Però si visc que tu hi has tres toros al darrere, eh?
Eh?
El toro Osborne, el veterano
no.
I el soberano.
Bueno, muy bueno. No los verás puestos.
Miguel, per la carretera de los Monegros encara impressiona aquell toro, eh?
Està bé tant.
Encara hi és.
Fa com a puitut, eh?
Sí.
Sí, però jo crec que això del ruc no sé si arribarà a arrelar.
Jo,
perquè
sí.
Dona molta peu a fer molta brometa.
Jo digo, jo no, toro, no me pondría nunca un toro, lógico, ni nada, ¿no? Pero yo me repensaría los burros. Porque...
Sí, jo també.
Jo també m'ho vaig repensar, però a casa meva vaig tenir un atac per l'esquena de les meves filles, em van enganxar el ruc al darrere. Vull dir...
Oh, i ara n'hi ha que porten hasta la bandera.
Però mira, passem de
la bandera catalana, el ruc.
Rosa, ja que partem del tema dels símbols, passarem una mica de la cunyeta a una cosa potser més seriosa. Sabeu que hi va haver tot això de Fresno, Miguel i de les eleccions catalanes. Llavors, el Carot Rovira, que ja no sap què fer per sortir, anava a dir una com un cova i penso que només va liar la troca quan va dir que s'havia de boicotejar les Olimpiades de Madrid. A mi potser me la porta per dur fluixa l'Olimpiada, però d'aquí a demanar públicament un boicot des d'un càrrec polític penso que és una mica insensat. I ja saps el que ha passat, no? Que a Madrid hi ha hagut una certa campanya de no consumir productes catalans.
Inclús també n'he oït.
I la Cambra de Comerç de Terrassa, que xiquet, la pela és la pela, que també és important, clar.
Oh.
La Cambra de Comerç ha de procurar pels seus afiliats.
I sobretot el Cava, que hi ha...
Va demanar més sensatesa, perquè hi ha moltes empreses que deuen viure del consumidor de fora de Catalunya.
I ara que es gasta Cava, diu que ara brindaran amb Graciosa.
Afortunadament, la gente muestra mucha mayor
sensatez
y sentido común que nuestros políticos, ¿eh? Entonces, a mí me ha gustado mucho oír en la radio gente de Esquerra Republicana, incluso, que decía, mire usted, sí, de Esquerra Republicana, pero lo que ha dicho lo que ha dicho Caro con respecto a las Olimpiadas no tiene sentido y, por supuesto, no estamos con él. Y gente de Madrid que decía que, muy bien, pero... Yo bebo cava y no lo bebo a la salud de Rovira, sino lo bebo porque me gusta y no tengo nada contra los catalanes. Entonces, pienso que tiene mucha mayor sensatez la gente que los políticos que comentan estas cosas, ¿no? Provocar el enfrentamiento entre Cataluña y...
Busca ¿y quién?
Madrid. Bueno, no sé, yo he estado en Madrid muchas veces por razones de trabajo y tal, y encuentro a Madrid una ciudad constituida fundamentalmente por gente de prácticamente toda España y casi todo el mundo, una ciudad acogedora, una ciudad muy amable, y pienso que no
con un tráfico infernal, pero no, ¿me entiendes?
Sí, el tráfico es lo que peor llevo, y no creo que se merezca esto Madrid, ¿no? Cuando creo que Madrid apoyó las Olimpiadas catalanas con incluso con entusiasmo, ¿no? Entonces, son declaraciones que intentan fomentar el enfrentamiento.
Que no porten enlloc.
Pero si las personas estamos muy tranquilas, no queremos enfrentarnos unos con otros. Valoramos a las personas por lo que son, no por dónde son. ¿Qué pretenden con esto? ¿Ganar más votos? ¿De quién?
Jo crec que el Carot últimament està com perdent els papers. Amb una mica com d'ambició per sortir a totes les fotos, per sortir a totes les ràdios i teles i tot això, està com perdent els papers. I no sé si això el portarà amb alguna cosa que potser ell no busca i
la pregunta
i li tocarà
el rebre. Si acaba beneficiant el propi partit, perquè un partit que està governant ha de donar imatge també del govern.
Jo és que penso que lo que estamos un poco hartos los votantes de cualquier partido es de la crispación. Es que realmente estamos harto de la crispación. Sí. Crispación que han provocado Partido Popular con las que si las elecciones, que si no sé qué, seguimos cuestionando las elecciones, seguimos crispados, seguimos siendo.
Se sigue cuestionando el resultado.
Sí, se sigue cuestionando el resultado. Nos levantamos del Congreso y nos vamos, nos insultamos, nos reímos de talantes.
Sí.
E intentamos enfrentarnos, que si ahora temas que no tienen ninguna relevancia política se les está subiendo a la categoría.
Se está perdiendo el tiempo.
Cuando hay temas importantes, si habéis nombrado el de la educación. ¿Eh? Sí. Hemos nombrado el de los jueces. Podemos nombrar, si queréis, el de las carreteras. Podemos nombrar el de la sanidad. No se les hace caso.
Miguel, portava un tema, que és una bona notícia per la... Tu que ja coneixes bastant la nostra comarca, que ja hi has tombat, ets de la Ribera i has hagut tombat també per aquests pobles i poblets.
Sí.
Doncs sembla ser que la Diputació farà un esforç inversor en carreteres
bastantes.
De la comarca,
En bastantes.
En bastantes. Jo no m'he apuntat les de la Ribera aquí, m'he apuntat les del Priorat. Per exemple, Marçà Capçanes, la de Falset
Bellmunt.
Que ho necessita.
Jaume, jo ara vivo aquí hace 11 anys i me considero, ara mismo estoy aquí i soy aquí. Sí. Ja era hora,
Ja toca.
Ja era hora.
Ens quedem amb la notícia del Miguel. Ja era hora.
Ja toca.
Ja era hora. Hombre, es que no basta comparar las carreteras que tenemos en nuestra zona con las carreteras que hay en cuanto salimos a la Comunidad Valenciana, en la que estoy ahora,
o
en la que salimos.
Mica?
Hombre, claro, Jaume, y no es posible que esto siga ocurriendo.
Que estem molt endarrerits,
hombre, por Dios. Y no solo estamos atrasados, sino que nos callamos. Eso yo pienso que es algo que tenemos que denunciar. No podemos permitir que pueblos del Priorat, pueblos de la Terra Alta y de la Ribera incluso tengan estas comunicaciones. Estamos hablando del siglo XXI. Sí. Jaume y Rosa, estamos hablando del siglo XXI.
Sí.
Y ahora nos dan un poquito de dinero para hacer las carreteras. Ja era hora, hombre.
I cuidado, només he dit que és la xarxa de la Diputació, que ja saps que aquí a Catalunya hi ha una red de la Diputació.
Sí.
Una xarxa...
No és de Foment,
Sí, com més o menys en tots sitios. Sí, no.
Sí, també funciona a l'Aragó.
Sí, crec que sí. Unes carreteres que depenen d'una administració i altres que depenen d'altra.
Jo quan he estat per l'Aragó he quedat bastant impressionat que hi ha bastantes bones carreteres i fins i tot en pobles relativament petits, en les teves terres.
Penso que
també n'hi deu haver de tot, però vull dir que...
Sí, crec que el retraso era... Hace unos años era mayor en Aragón que en Cataluña, por ejemplo. Y te digo porque yo conozco Aragón y conozco Cataluña. Pero me parece que Cataluña, en este sentido de las carreteras, se está durmiendo. Sí. Vamos a ver.
Tú coneixes Batea, ¿no? Batea.
Sí, hombre, paso por allí para ir a Zaragoza.
Doncs quan vas cap a l'altre costat, de la zona de Caspe estan molt més bé les carreteres.
Clar,
és curiós.
Esto es lo
la
que
cara
les...
de Caspe.
Sí, le comento yo a compañeros y compañeras mías de allí del hospital y voy a decir, bueno, ¿y cómo no llega un día que talléis esa carretera y dice aquí no pasa nadie hasta que no la arregle? Por Dios.
Aquí Miguel fa anys es va fer quan van arreglar, abans d'arreglar la carretera del Coll de la Teixeta, hi va haver algun tall, alguna manifestació perquè algú d'aquí...
Home, però tu figura-te Batea, un pueblo precioso, un pueblo que se le ve próspero y tal. Bueno, es que, clar, el llegar allí tiene su mérito, ¿no? Y además es una carretera que podría ser un nudo de comunicación bastante importante, y además, y lo es a pesar de ser
Aragón,
entre Aragón y...
Entre Aragón y
por ahí entra mucha gente desde Aragón, La Rioja, Navarra, que vienen a la playa por esa carretera.
Sí.
Y eso se podría ser bien hecha, aumentando el flujo, podría ser un motor de desarrollo de estos pueblos.
Veus,
¿no?
Doncs aquest tram me sembla que no pertany a la Diputació, me sembla que és verde, deu pertànyer a la Generalitat. És allò que tenen l'etiqueta verde. Ara és carapassa, ja saps que han canviat la nomenclatura.
Va sortir als diaris, però això em sembla que anomenava Batea.
Felicitem a la Diputació,
Bueno.
La felicitem, no? Bueno, ja ve que la Rosa no està per
d'aquella
felicitacions.
Manera. D'aquella manera, no estic per gaire felicitacions, jo.
Mira, portàvem... Abans de passar a la sanitat, Miguel, la salut mental és important. I el que miren els nostres fills i les nostres filles, perquè el Miguel té dues filles, com un servidor, i estem preocupats a vegades pel que miren les nostres filles, per les emissions televisives. Què et sembla aquest protocol per esborrar de l'horari infantil doncs programes poc, diguéssim... Poc escaients, poc adequats. El que se'n diu tant teleescombraria. És una declaració de bones intencions?
És que me temo...
Servirà per alguna cosa?
Me temo que en principi és una declaració de bones intencions. Y después mandan las audiencias y las audiencias llevan a la publicidad, ¿no? Y cumplirlo ya veremos a ver. Pero claro, hay muchos términos a definir.
Sí.
¿Cuál es exactamente el horario infantil?
Sí.
¿Qué es telebasura? ¿Qué es lo que no pueden ver? Es complejo, ¿eh?
Vosaltres ho teniu clar, Rosa, que és teleescombraria?
Jo no mucho.
No. Jo no gaire.
Com que no ho mires?
Com que no m'ho miro, però vull dir, no...
No mucho.
A veure, agafem un programa emblemàtic. La que hi ha i tomate. Tu, Miguel, el definiries com telebrossa? I és en horari gairebé protegit.
No lo puedo definir. Ese no es horario de que yo veo la tele. Los pocos ratos que he visto... Madre de Dios.
Sí. Si poguéssiu veure la cara del Miguel, ja parla per si mateixa.
Estan encrespaus, també.
Sí.
Sale aquell i se pega.
Per el que sento comentar jo, tots són baralles, també.
Sí,
sí. Ni crida.
Doncs sembla ser que aquest programa tan interessant el miren, no sé si 40.000 crios cada tarda, eh? Aquest programa. Per això potser que venen tan revolucionats, també... A l'aula.
Sí, però este és, no sé si està en horari infantil o no estan en el col·le.
No, és, bueno, però no sé, a veure,
bueno,
els de secundària depèn.
Sí, clar.
Hi ha nivells que algun dia a la setmana no fan col·legi. Per exemple, en els centres públics tenen col·legi 3 dies a la setmana, doncs hi ha 2 dies que suposo que poden accedir
i divendres
poden accedir en aquest meravellós programa. A mi m'ha cridat l'atenció veure tanta canalla que mira aquest programa. Com miren també programes a la nit. Més enllà de les 10 de la nit.
Bueno, perquè hi ha una altra cosa, que és que molts nens i nenes tenen la tele a l'habitació.
Que és una gran canguro, com diu algú.
Exacte.
Ui, pues eso...
Llavors, si tenen la tele a l'habitació, bona nit, papa, bona nit, mama, mua, mua. Iau, cap a l'habitació, i ells s'enxufen.
No, yo en la habitación, lógicamente, tele no, pero sí que me encuentro con un problema, y es que a medida que se hacen un poco mayores, van exigiendo quedarse un ratito más.
Claro.
Y a veces...
Van alargando.
Sí, sí, alargan. Entonces, bueno, es muy difícil el argumentarles claro. Hasta aquí, porque tú no puedes ver este programa. Pero es que a mí me gusta, claro. Y no sé qué, y le evento a mis amiguitos... Y muchas veces no creas que es fácil la pelea.
Llavors diu, ni demà al col·legi t'ho diran, jo què diré?
Sí,
no l'he vist?
No, este argumento lo hacen, ¿eh?
Claro,
Y tú quedas como un padre déspota, ¿no? Y tú entonces te preguntas, ¿esto es telebasura o no?
Sí, és que és complicat, ¿eh?
A veure, no és un tema fàcil. La mateixa Maria Teresa Campos, que és una dels mites televisius, fa un magazín, me sembla, al matí, no és la famosa Teresa Campos?
Sí.
Doncs ella diu que considera que la televisió no és cap cangur, no és cap mainadera, no és ninguna criada. Vull dir que ella apela una mica a la responsabilitat dels pares.
Imprescindible, eh? Ahí jo sí que... Ahí le doy la razón.
Jo també.
Diu, mira que diu...
Es pot tancar quan vulguis.
Diu, ella diu que està en contra també de que la tele tot s'hi valgui per sortir. Tot i sigui una professional del mitjà. Però també diu que cada un té la seva responsabilitat de tancar, no?
Sí. La tele tiene un botón y la apagas y la enciendes cuando te da la gana, ¿eh?
Y no es
entonces,
que
la primera responsabilidad creo que es el que la enciende y la apaga. Y luego podemos hablar de contenidos.
La Rosa Miguel està molt preocupada sovint per aquesta societat que tenim, que una mica ho malbaratem tot. I clar, quan m'heu dit que la gent té, que la canalla tenen tots tele a casa, potser és una mica un abús, no?
Home, clar.
D'aquestes quotes de benestar que tenim, és necessari que els crios hagin de tenir una tele a la seva habitació?
En la seva habitació jo no lo recomendaria nunca, no.
No, no ho recomanaria.
Jo últimament quan estava a l'escola la feia la pregunta, i d'una classe, per exemple, de 25 crios, doncs jo et diria que 17 o 18 tenien tele a l'habitació.
Y luego seguramente tú les decías, cuando os vais a la cama, leer un ratito.
Sí, claro, ¿y qué habían de leer?
Pues los subtítulos de los anuncios, imagino.
No, y posiblemente dius, s'hauria de comprar un llibre o s'hauria de comprar... I tot és molt car, el que venen. Però sí. En canvi, té l'habitació tothom. Sí. Vull dir...
Ara també has posat
una
qüestió també interessant damunt de la taula. Que ja saps que és la perpètua reflexió de que els llibres són cars, el material escolar és car, però és curiós que això ho sentes a dir, Miguel, quan veus a vegades la gent amb una roba de marca i amb un mòbil i amb altres classes d'objectes que veus potser no els necessiten tant. És curiós que segons què la societat és molt sensible. És molt car això, i segons què doncs, a tragar i a comprar els crios tot el que et demanen.
Jaume, tu que tienes dos
Dues nenes,
niñas, como yo. ¿sabes lo tremendamente complicado? ¿Cómo enfocas todos estos temas? El tema de las marcas. ¿Cómo vendes lo de las marcas a los niños? Y dice, mira, es que igual, ¿sabes qué? Esto que te has comprado de la marca esta, a lo mejor la están haciendo niños como tú, que los están explotando 10 horas allá. Sin embargo, si no llevas esa marca al cole, los niños casi que te
marginan, ¿no?
No, el otro día leí, oí en que hay colegios que si no llevas con unas marcas determinadas, los propios niños te marginan. Una lucha... Esto enlaza un poco, os habéis ido un poco de rositas con el tema del informe este de educación.
Perquè no me l'he pogut llegir, eh? Sí. Me'l volia llegir en detall.
Siendo los dos profesores, nos habéis ido un poco...
Sí, no, no pots. No. Entonces, no volem allò marear la perdida, vull dir.
I dentro de tots els temes que hemos
és un dels temes...
comentado a mi, és quizá...
És un dels temes prioritaris.
¿Por qué? Pues porque soy padre de dos niños. Sí. Que más me impacta y me preocupa. Vamos a ver, el informe este...
Vamos al trapo, ¿no? Com diuen els toreros, ¿eh? Vamos al trapo.
Vamos a ello. El informe este, no me lo he leído en su profundidad, porque no esto, pero sí
es que informe dice PISA.
Que el nivel educativo en España está a la cola de Europa. Me parece que
tiene
incluso
detrás,
por debajo, no sé si Malta y Portugal.
Sí, Portugal.
Bueno, esto a mí me pone los pelos de punta. Tengo dos niñas que están, bueno, una tiene 10, otra tiene 9, pronto harán a eso. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas? Hemos hablado antes de los jueces, pero el tema de la educación es otro de los pilares de esta sociedad.
Sí, sí, ¿cómo es?
Pero un pilar, además, que tiene un peso en el futuro. Estamos formando.
Es el futuro.
Estamos formando los
que... Como la sanidad, un otro pilar.
Efectivamente. Pero ahora os he cogido antes que la sanidad, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Veis arreglo en algún sitio? No sé.
Jo, Miguel, és un tema que a vegades ja m'esgota, però amb la Rosa n'hem parlat moltes vegades. Jo et dono la meva opinió. Quan sents... No és l'única raó, com ha dit la Rosa. Abans hem parlat de la tele, no? I hem parlat dels pares. Doncs hi ha d'haver una involucració de tots. Polítics, pares, els professionals de l'ensenyament, també la canalla han d'entendre el que vol dir responsabilitat, també, vull dir, les... i també inversió. A l'Escola Espanya deien l'altre dia, això deia un catedràtic universitari, que també era dels llocs d'Europa que s'invertia menys. Jo encara doncs tinc canalla, classes molt nombroses, amb 30 crios a l'ESO, és complicat. Sí, la Rosa coneix també el tema,
sí,
i ha treballat una pila d'anys.
Jo no posaria en primer ordre els recursos, no els hi posaria davant de tot. Jo el primer problema és que els pares, la família, els que conviuen amb els nens, han deixat de fer el seu paper.
Allò de l'abdicació del...
Exacte, han abdicat.
Però tu saps, Rosa, que això...
Llavors hi va haver els anys 70...
Això no és políticament correcte, diu.
No, però hi va haver els anys 70, que va ser tota aquella època de la llibertat i que els nens se'ls havia de deixar fer el que volien, que si no tenien se traumatitzaven, i va sortir tota aquella espècie de moviment, i allò són els que ara tenim de 14 i de 15 anys, que fan el que els donen la gana, contesten com volen i passen, olímpicament passen de tot.
És clar, no tenen límits.
No tenen límits. Llavors l'administració això ho barreja amb el de l'esforç, que jo tampoc li barrejaria tant amb l'esforç.
Perquè no t'agrada esforç... la paraula esforç? No et vols esforçar gaire?
Regular. Perquè clar, esforç, però no esforç
dels
nens només.
No, diguem,
jo demanaria esforç als pares perquè es replantegin el seu paper, esforç dels professionals.
Jo parlaria
més que d'esforç.
Jo també
professionals, també,
Rosa,
perquè estem...
La paraula responsabilitat?
També, però jo també l'esforç dels professionals, que hem començat el segle XXI, i hi ha un tant per cent de professionals, i no vull dir tant per cent per no ofendre ningú, que encara estan a l'època dels 40 anys, dels anys 40, que continuen empleant les mateixes metodologies que s'empleaven fa 10 i 15 anys, i les coses han canviat, No vull dir que l'ordenador hagi de ser el primer de tot, però vull dir, s'ha de continuar ensenyant a llegir i escriure, i s'ha de parlar amb la canalla.
Ara us diu molt bé llegir i escriure, que ho dèiem abans amb la tele...
Llegir, escriure i comptar, és la base, i això s'ha de continuar fent.
I aquí, Rosa, si a vegades, jo com a pare, més còmode que ma filla, se miri la tele, en lloc d'agafar-li un llibre...
És més còmode.
I llegir un conte i que
i després, un altre aspecte que jo l'ajunto amb sanitat. Són feines que s'han de fer amb ganes i amb il·lusió. No són feines que es puguin fer
tu creus que estan
per cobrar el dia 1 i jo ja passo,
Rosa, tu creus que estan...
etcètera, etcètera. Són feines que s'han de fer amb il·lusió. I si es fan amb il·lusió i es fan motivades, es contagia amb els nens, les nenes i els joves. Ara, si ja vas a classe passant tant o més que no passen
ells. Tu creus que hi ha molta, molts companys nostres que van amb aquest tarannà?
Està molt angoixada la gent. El professorat, sobretot de secundària, estan angoixats, estan amoïnats, que no saben què fer amb la canalla, que no saben per on portar-los.
Esto no viene un poco, quizá, no viene un poco, quizá, de la falta de autoridad que hoy en día tiene el profesor.
Claro.
El profesor es esa persona que es un poco muñeco del pim pam pum en la sanidad, en la educación.
A la sanitat no us passa una mica també que els metges ho sentiu sempre qüestionats?
Cada
no
dia.
Tant, perquè és la salut.
És un tema molt largo. Sí. No, és...
Podríem parlar
dies. Sembla que el Miguel, més que metges, política, perquè de la sanitat no parlarem al final.
Sí. Sí, lo que pasa es que jo havia comentado esto, ¿no?
No, és que és un tema...
Decía lo de los profesores porque... En cierta manera yo os veo como que habéis perdido autoridad, es decir, no os
apoya, papers,
no
os
apoya la administración.
Como los padres.
Y los padres, en vez de escucharos, digamos que os atacan.
Se han perdido los papeles.
¿Cómo cambiamos esto? Porque sin una autoridad dentro de una clase me parece que es muy difícil, ¿no? Que podáis...
A veure, jo he vist, i a mi em sap molt de greu...
A veure, Rosa, tu tens el pelat de ser mestre. Vull dir, has
joves,
hagut veure tota classe d'experiències.
Sí, jo tant posava l'exemple, no? Persones joves que han acabat la carrera, que han fet oposicions i que van, doncs, en una escola... Ja poso una escola, ja no poso un institut, perquè l'escola ara també està canviant, no? I, doncs, per exemple, li toquen els nens de 11 i 12 anys, li toquen els nens de 6è.
De 6è, no? Els grans de l'escola.
Sí, i entra a la classe i al cap d'un quart o 20 minuts veus que surt i et ve angoixada i plorant que no pot dominar aquella classe. Llavors dius, com pot ser això? Vull dir, és que no pot ser que allí 20 o 18 o 25 maquecos...
Mequetrefes.
No puguin dominar una classe. Llavors és una miqueta el que estava dient el Miguel.
No puede ser.
Vull dir, s'ha de tindre una autoritat, s'ha de posar damunt de la taula allò que tots tenim.
Una autoritat protegida por la administració i protegida por
todos,
los padres.
Por todos.
Hombre, lógicamente...
Clar, la gent està espantada, perquè si els hi fums un crit... vindrà mi padre i te denunciarà, o vindrà la meva mare i unirà a protestar la directora.
Quan parlaves de desànim, això provoca desànim.
Claro que provoca desànim.
Encabat, hi ha una altra cosa curiosa. M'has dit que els recursos no són importants. I et dono una part de raó, perquè no ho és tot el recursos.
Exacte.
Però, per exemple, en la meva matèria, doncs la meva matèria de socials, utilitzar nous recursos vol dir diners i no te'ls donen, perquè te donen una assignació. Per exemple, jo faig molt història de l'art, doncs ara tens un munt de mitjans guapíssims per poder fer història de l'art i que la canalla els hi pugui agradar, però aquests mitjans volen molts diners i com que doncs, tens una assignació tan limitada, una mica t'has d'endeutar per una colla d'anys, doncs al final has de seguir el de sempre, els recursos de tota la vida, el que eren filmines o diapositives que estan cremades perquè semblen de l'època del mateix monument. Vull dir, no és només els diners, jo penso que és una sèrie de coses. El que dius tu, jo li dono molta importància. El paper de cada agent social, dels pares per un costat, de l'administració per l'altre.
La primera eina que educa és la família, i són els pares o el lloc on el nen conviu.
Això és
el primer de tot.
I te diré una cosa, que és tirar-me pedres contra la meva feina, però la funcionarització a vegades ens perjudica, perquè te dona la impressió que una oposició te permet ja viure del món.
I
això,
jo
hauria d'haver uns mecanismes de control reals.
No entiendo la función. Estoy de acuerdo contigo, no solo en el campo de los profesionales de la educación, sino en todos los campos.
Sí. Y la sanitat seria bastant parejo amb la diputació.
Esto es algo absolutamente de...
No pot ser. I en quant a la falta d'autoritat, a vegades és motivada també per una inseguritat. O sigui, llavors, per anar a una classe s'ha d'anar segur del que hi vas a fer. El qual vol dir que t'has d'haver preparat la classe. I has d'entrar i has de saber que avui toca. Pum.
I
s'ha de parlar. En canvi, a vegades s'entra a la classe i comencen ja a cridar i llavors gent es queda encongit.
I passa una altra cosa, Rosa, que va lligada a la notícia que portava el Miguel a la portada del periòdico. Que, clar, també l'escola té uns reptes que potser fa 15 anys no teníem. No?
Bueno, perquè tot ho aboquen a l'escola.
La onada migratòria també l'escola ha de fer de parapeto.
I esa hornada que llega, está llegando y va a llegar más.
Més, perquè això és imparable.
Necessita recursos. Yo estoy con Jaume.
Humanos
y económicos. Los humanos son económicos también, porque hay que pagar a una gente. Hay que pagar a una serie de profesionales preparados para esto.
Mira, a mi em va caure la vergonya, te parlo... I suposo que la Rosa deu tenir molts exemples, perquè ell ja et dic, té el cul pelat amb respecte d'haver ensenyat. Però fa 2 anys al nostre institut venia una professora de no sé on venia que donava 4 horetes de català pels immigrants a la tarda, allí en hores residuals, per dir-ho així, Miguel, i no li pagaven res cada mes, només li feien una única paga a final de curs. Jo ho trobava denigrant.
Sí, sí.
Denigrant. Tot bé, denigrant. Clar.
Totalment.
Clar. Ja em diràs tu quina il·lusió i quina motivació aquesta pobra noia ha d'anar...
Per cert, una administració que s'omplia la boca amb el català, eh? Que si el català, que el català, que som 6 milions, que el català és una eina tan bàsica d'integració...
Perquè els nens se motivin, tu has d'estar motivat. Si no, jo ja t'asseguro que els nens no es motivaran mai.
Ara hauríem de fer com Tipicoll, que deien, hablemos del gobierno. Parlem una mica de la sanitat.
Aquest tema
és llarg. Sí, és un tema com el de la sanitat.
Exacte.
Miguel, has notat canvis amb aquest 9 anys de tripartit en la teva tasca sanitària? O
no.
Com sempre?
Jo crec que és pronto.
És a dir, necessitem un any i és poc.
No sé si se produciran canvis.
El postoperatori necessita més temps.
No quiero juzgar. No. Soy prudente y me espero. No? Sí. Però a mi me da la impressió de que con la sanidad se ponen parches. No, vamos a ver. Si queremos una sanidad... Però
parche Sor Virginia, que curaven... No, hi havia un famós parche que es deia Sor Virginia. Sí, que curava això?
Ja hi és, encara hi és.
Curava de todo.
Casi de todo, sí. La falta de médico se puede suplir con el parche. me has quitado la...
Sí. No, bueno, que eran parches.
El tema de la sanidad hay que cogerlo por los toros. Me da la impresión de que no se coge por los cuernos, ¿no? Si queremos una sanidad pública, universal y de calidad, esto sí que exige dinero, ¿eh? Las nuevas tecnologías...
Exacto.
Sí. Los nuevos medicamentos, esto no se encarece cada año. Cada año es necesario aumentar un poco los... Y cada vez somos más. Cada vez son... con todo respeto del mundo a los jubilados, pero es lógico, hay más jubilados y lógicamente es en esta franja de edad donde las enfermedades y los gastos son mayores. Lógicamente, ¿no?
Sí, gent com la Rosa que tenen ganes de viure molts anys, que em sembla molt bé.
Clar, i tant.
I de donar molta feina als metges.
Però, bueno, los huesos...
No se conforma amb un parche, eh? Me sembla, la Rosa no se conforma amb 3 parches.
Amb ganes de donar batalla.
Si queremos una sanidad así, y creo que la queremos todos, los que no la utilizamos porque estamos sanos, pero podemos estar enfermos mañana, y los que sí están y la necesitan, creo que la queremos todos. Esto exige dinero. Y hablaba de parches porque, muy bien, el dinero hay que buscarlo, pero lo que hay que hacer es, bajo mi punto de vista, es europeizarnos en esto. Es decir, más dinero del Producto Interior Bruto. Hombre, con un céntimo de las gasolinas y tal, yo esto lo considero parches. Hay que hacer
aquest famós impost que va sortir aquest estiu.
Sí, bueno, ya está bien, y son soluciones que pues a la corta pueden aportar algo, ¿no? Pero si queremos mantener de aquí al futuro una sanidad de calidad y universal, o cogemos al toro por los cuernos de los dineros, o habrá que buscar soluciones inteligentes, que llaman, ¿no? Y hay otro problema, ¿eh? Otro problema que está surgiendo y que está entroncado con el de la educación, que es una cosa que yo quería comentar con vosotros, que quizá el esfuerzo, estudiar implica, para mí siempre implica un esfuerzo. Y ahora quizá, no sé, lo veo en mis niñas, quizá piensan que estudiar es un tema lúdico. Pues mira, no, te tienes que encerrar en tu cuarto y tienes que apoyar codos. ¿Vale? Hay tiempo para todo, para jugar y tal, pero exige un esfuerzo. Y este tema es el que no creo que se les esté inculcando mucho a los estudiantes. Entonces, ¿por qué lo digo esto con respecto a la sanidad? Bueno, porque cuando se plantea a la gente hacer una carrera, pues son 6 años. Después
que es de las carreras largas, la de medicina.
Claro. 6 años, después es un examen para aprobar el MIR, que es, pues que te implica, si te vas bien, 1 año, pero ya te puedes tener suerte, ¿no? 2 años más.
El MIR es para ser especialista, ¿no?
Es para hacer la especialidad, sí. Y 5 años más de especialidad, la gente dice, che, yo quiero tener... La gente está acostumbrada a efectos más inmediatos. No, el dinero fácil, quizás, sí,
o relativamente
claro, no
fácil,
lo hay.
Hasta ahora, si triunfa en Miguel aquests programes d'anar allí, explicar 4 misèries i cobrar...
Claro, y no, y en cualquier
siendo don nadie que dijo, ¿no?
Y si te vas a hacer médico para hacerte rico, pues estás muy equivocado.
Estás equivocado.
Es así, cualquiera gana más que tú. Entonces,
es lo que digo a Rosa, vocacional, es una cosa bastante vocacional encara.
Sí, pero se está perdiendo la vocación por esto. Exige mucho esfuerzo para luego no tener unas compensaciones que económicas, si tú quieres, hombre, sí, espirituales las que quieras, todo, ¿vale? Sí. Pero también comemos, efectivamente.
Sí, claro, sí.
Bueno, y no es que cobres ni mucho ni poco, no eso, pero vamos, cualquiera puede cobrar más que nosotros, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cuánto dices? 12 años para luego sí. esto y además estás siempre con el juez al lado que si me equivoco no sé qué, pues me hago...
Perquè, a més, això,
y la Miguel... gente opta mucho por las carreras, los que estudian.
Això,
más cortas, menos esfuerzo, menos no sé qué.
Sí, clar, perquè, a veure, ara les anava a dir les carreteres. Les carreres s'han anat escurçant, hi havia una tendència de 5 a 4 anys, per bé que medicina no s'ha escurçat pel que em dius tu. Si la calculadora no em falla, 13 anys... Pràcticament hi són, no?
No se puede. No, yo pienso que es que no se puede.
No, si
acaso en alguna especialidad sale incluso largar, ¿no? No se puede cortar.
És a dir, que té mala peça el taler arreglar la sanitat, perquè vol dir molts diners i clar, de diners hi ha el que hi ha, no?
Dinero i...
I també es necessitaria però... més personal?
Sí, mira,
fa falta personal.
Este es un tema que no quería yo, ¿verdad? Pero mira...
No. Si t'han convidat és per parlar de...
Están pidiendo profesionales, profesionales españoles, sí. en países como Suecia, Portugal, Francia, porque faltan allí. Y no estamos sabiendo ver ese problema que nos va a venir aquí.
Claro.
Pero ya no nos va a venir, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Resulta que hay gente que no quiere hacer medicina y dentro de medicina unas determinadas especialidades que por lo que sean, por ejemplo la mía, pues, oye, mira, no, déjame a mí de complicarme tanto la vida que...
Cirugía. Cirugía es una especialidad.
Sí. Y hoy por hoy, pues bueno, recientemente hemos estado, un compañero y yo, en el Congreso en Madrid, y el problema del que se hablaba era de que no había residentes de cirugía. No que servicios como el mío, o como Belviche en Barcelona, que la gente se empujaba por entrar a hacer allí la especialidad, ahora no hay nadie.
Porque fa por.
No hay nadie.
Es que fa por.
Yo me... Que es que...
Da miedo.
Es que... ¿Por qué me voy a complicar tanto la vida?
Por decir eso, porque... Aquí han caigut en aquesta mena de judicialització de la medicina.
La gente hoy es inteligente. Otra cosa no habremos hecho, pero crear personas que buscan el efecto inmediato y el complicarse poco la vida, eso sí.
Sí.
Lo de la vocación hoy...
Y todos los aspectos.
Lo de las profesiones vocacionales, lo que lo curas y lo que los médicos y cosas así, ya verás tú.
Però, Miguel, ho sentiu a vegades els professionals de la medicina que feu una tasca imprescindible una mica, no sé si dir bé la paraula, ninguneados o a vegades menyspreats per aquesta opinió pública que parla de tot i opina de tot sense saber res? I a vegades parlo fins i tot de nosaltres, els tertulians. Nosaltres fem una petita tertúlia, però hi ha grans tertúlies a Catalunya i a Espanya que fan passar tothom pel sedàs.
No, i ell ha anomenat, el Miguel ha anomenat lo de la gent gran, i lo de la gent gran és algo que ja està aquí, eh?
Està aquí.
I és un problema, però seriós.
No és un problema.
Al marge de la sanitat...
Decir que és un problema a la gent gran...
¿Dónde se van a meter tanta gente? Sí. És que és...
Decir que es un problema de la gente grande, no.
Es un problema,
es
un reto.
Es una realidad.
Y todos, es que es un problema del que todos formaremos parte.
Sí. Claro.
Porque todos tenemos ganas de vivir unos cuantos años.
Claro. O que pretendemos formar parte, ¿no?
Exacto.
Y que bueno, queremos que esto, cuando yo llegue, pues esté por lo menos como está ahora.
Claro.
Sino un poquito mejor.
Una miqueta mejor.
¿Una miqueta?
Sí,
una cosa...
Pero eso realmente requiere, Miguel, una planificación desde ya.
Miguel, malgrat tots els inconvenients que té la nostra sanitat, no som conscients de que realment, doncs, dintre de tot tenim una sanitat bastant acceptable en comparació amb altres països, no sé, de l'òrbita occidental... Estic pensant en el cas d'Estats Units, no? On no hi ha un servei públic sanitari, no? Un servei universal.
Por decirlo de alguna manera suave, y que se entienda, en Estados Unidos o tienes dinero te mueres de cualquier cosa. No, esto no pasa aquí. Esto es un lujo. Lo que yo pienso, pienso que lo que tenemos
I a vegades ho sabem apreciar, perquè igual que hem de ser capaços de reivindicar millores,
no, Jaume,
saber apreciar el que tenim.
Lo que se te da así y no sabes cómo está y ha estado ahí siempre, no le das un valor. Quizá das ese valor si lo perdieras. Si alguno viaja a Estados Unidos o viaja a algún país así donde pase esto, pienso que entonces sí que se daría cuenta, ¿no? Se daría cuenta de que si voy allí y no llevo un millón en el bolsillo, cuidado con una apendicitis.
Sí, sí.
Un apendicitis es un millón, ¿eh?
No, perdona.
No vale un millón. Ay, pero, es que no te tendrán.
No creo que...
No vaya
apendicitis. Exacto, es que
yo tengo una sobrina de mi mujer que, bueno, por razones X se fue a Estados Unidos Y créeme, Jaume, que se coge el avión y se viene aquí a quitarse verrugas, ¿eh? Le sale más barato.
Vaya.
El viaje.
Verrugas.
Sí, sí, ya, ja, ja.
No estoy hablando de apéndice.
És a dir, que no valorem potser una mica, perquè com que ja ho tenim de fa anys el sistema, no sabem valorar l'aspecte positiu.
Yo creo que deberíamos darnos cuenta de lo que tenemos, y no solo eso, sino que hacer presión para que podamos mantenerlo, para que no haya Berlusconis que privatice.
Exacte.
Mantenerlo y, en la medida de lo posible, mejorarlo, como sea.
I a veure, quina quota de responsabilitat ens toca als usuaris de la sanitat per millorar-la?
Todos,
és a dir, quins procediments, a vegades, com a usuari, no hauríem de fer?
Jaume, como hemos hablado antes de la educación, que es un tema cuya solución es compartida, padres, alumnos, profesores y administración, la sanidad es lo mismo. Okay. Los usuarios también. Tenemos una conciencia, voy a poner en la península, de que todo lo que pagamos, bueno, tenemos derecho a todo, podemos tirar, podemos hacer no uso, sino abuso.
Abuso.
Realmente tenemos algo bueno, utilicémoslo cuanto sea necesario. Yo siempre pongo de ejemplo un chiste que apareció un día, no sé dónde, y que a mí se me quedó muy impactado. Y es que una pareja de viejecitos que estaba delante del sofá viendo la tele y preguntaba uno al otro, oye, Chanel, ¿quién sabe ante? Y dice el otro, no. Y dice, pues me voy un rato a urgencias. El concepto, es decir, hagamos uso de...
Sí, sí,
de lo que tenemos cuando lo necesitemos, porque así pues no colapsamos, no, en fin, un poco de todos.
I aquesta, diguéssim, mania de l'automedicació encara existeix? O s'ha anat frenant? S'han fet campanyes d'evitar que la gent s'automediqui?
Sí, però bueno, sempre...
També és complicat, també.
No, però tu, és qualsevol que... Pues a mi se me fes en la televisió. Bueno, és sí. Muy gráfico, eh? Me duele el estómago.
Bé, sí.
Ah, pues tómate esto que a mi me ha ido muy bien. Sí. No, es muy gráfico. Sí, ha sido así y será siempre, vamos, muy difícil.
És difícil frenar-ho.
Sí.
Mireu, nosaltres parlaríem hores i hores de la sanitat, de l'educació.
De tot.
Penso que són temes... Potser a la gent li interessa més el Gran Hermano, però penso que aquests temes són més importants.
Temes interessen, també.
Perquè ens juguem també el nostre futur i els nostres anous,
no? El Miguel s'ha quedat amb ganes de parlar més, l'has de convidar un altre.
Fíjate, lo mejor que os puedo decir es que me he olvidado de que estaba hablando en la radio. Eso es bueno.
El Miguel és un bon tertulià, un bon conversador, ja sap que sempre té un lloc, eh?
Molt bé.
I com que veig que no ha vingut cap usuari descontent, doncs s'animarà a venir una altra vegada. Sempre és interessant.
Jo estic encantat de conversar amb vosaltres.
Doncs Miguel, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda ni que hàgim entrat una mica tard en antena. Rosa, me n'alegro de tornar-te a veure.
Igualment,
després de les teves representacions teatrals.
Ens veurem.
Saludar l'Albert, que ens ha acompanyat des del servei. Gràcies, Albert. I a tots vosaltres per la vostra paciència i també pels vostres ànims, perquè sovint m'atura gent del poble i d'altres pobles que diu que ens escolta. I això crec que és el millor estímul per seguir endavant.
I aneu preparant Nadal, que
jo soy un escuchante vuestro, eh?
Molt bé, veieu? Tenim fans des de les Terres de l'Ebre, del Reino d'Aragón.
Bon cap
Bona
de
tarda.
Setmana.
Adéu.
Adéu.
Adéu.